Quan arribes als 40, els cabells blancs volen dir que has guanyat en sabidoria. Aquell mal de genoll vol dir que has viscut molt i molt intensament. I potser gastes ulleres de prop, però les coses importants les veus més clar que mai. A nosaltres ens passa. Celebrem el 40 aniversari i ens sentim ben joves. Ràdio Valira, la primera, la d'aquí. 40 anys siguent la banda sonora de la teva vida. Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora. Passen 6 minuts i mig de les 12 del migdia. Estem aquí de nou al Passeu sense trucar. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia, senyores i senyors. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos en aquesta primera part del Passeu sense trucar, des de, com sempre, Ràdio Valira, cadena pirenaica. 40, 25, 25 i 40 anys.
65.
65. 65. Mira, ja ens podem jubilar. Sí, sí, sí. Bé, escolta una cosa, i escoltin una cosa. Lo de els trens a Catalunya, Espanya, però vaja, fixem-nos en Catalunya.
Per és proximitat.
Per sí. Proximitat. És un autèntic desastre.
Home, ho has descobert ara?
No, és que s'acaba d'encendre la bateria externa, en aquest cas, d'un tren de Rodalies a Castelldefels. I, lògicament, desenes de persones han tingut que ser evacuades pel fum que ha produït aquest nou incident, en aquest cas, a Rodalies. Vull dir, pensem-s'ho això, si volem tren o no, perquè, escolta, és un no parar.
Home, no, a veure, escolta.
Sí, és un no parar. És un
si va
no
bé, va bé.
Sí, no, si va bé, va bé, però Déu-n'hi-do, tot el que està passant amb els trens darrerament, que és increïble. En fi, Manolín. Bueno, avui és dimarts, dia 10 de març. Ens queden 296 dies per acabar l'any. I el programa que fem avui ja és el programa número 2936. Per cert, han detingut una dona per disparar contra la mansió de Rihanna.
Ah, coix.
Sí, 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 sí. La cantant es veu que estava a l'interior, de la vivenda, amb els seus fills. Sí, 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 sí. Almenys quatre bales doncs, van impactar contra la residència de la 9 vegades guanyadora d'un Grammy. Bueno, doncs res, afortunadament tampoc ha passat res, no? Després també una altra qüestió és que a 2 mesos del Festival d'Eurovisió el director de la televisió austriaca dimiteix per assetjament sexual. Sí, quan falten només 2 mesos per la 70a edició del Festival d'Eurovisió a Viena, la radiotelevisió pública austríaca, que és l'organitzadora d'aquest esdeveniment, va anunciar ahir la dimissió del seu director general, el senyor Roland Weissmann. Per una acusació de presunto acoso sexual presentada per una empleada del ente.
Molt bé.
Que sí?
Déu-n'hi-do.
Tot collonut. Val, després també felicitar a Joan Manel Serrat, que serà besavi...
Ah, sí, serà besavi, cert.
De bessons.
De bessons?
De bessons.
Carai, mira.
De bessons, Sí, 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 sí. O sigui que besavi per partida doble, ja que diu Luna, su nieta mayor, hija de Keiko, està embarassada de bessons. La influencer i actriu manté una relació des de fa 3 anys amb el futbolista del Real Madrid, Dani Ceballos.
Ah, coi.
Sí, sí, sí. Mira, veus? No ho sabia, no ho sabia.
I felicitar també el senyor Joan Roig, de Mercadona, perquè aquesta empresa ha guanyat 1.729 milions d'euros.
Carai.
Amb una facturació que arriba als 41.900 milions.
Ah, carai.
Veus? Tu, mira, espelma amb espelma, vas contribuint.
Mira, el que em porta a dir, avui fem un espai especial que es diu Món Empresarial.
Ah, sí?
Sí. Per exemple, Veritas creix un 14% i ja són, atenció, 140 milions de vendes.
Ah, que ui.
I a més invertirà 6 milions aquest any per superar les 100 botigues.
Mm-hmm.
Més coses. Oh. El grup Bonària...
Ah, mira, mira.
Sí, sí, sí. Ah,
avui
sí,
estem, sí, sí.
Sí, sí, s'expandeix. 20 noves botigues. 20 noves botigues, eh? Sí, sí. Bueno, en principi, bueno, superarà ja les 630 botigues i l'estratègia és aquesta expansió també que volen fer territorial, tenint en compte que Catalunya i Aragó són les seus, diguem-ne, centrals, no? On tenen més botigues. I ara la cosa, doncs, vol anar doncs, més enllà a la Comunitat de Madrid, a la Comunitat Valenciana, i a més també està estudiant la ubicació a Castella-La Manxa i la Rioja.
Ah, aquí ja en tenim.
Sí, sí, sí. I no acabo aquí perquè encara et diré que Muy Mucho recibe una inversión de 15 millones tras el concurso de acreedores.
Ah, mira, molt bé. Doncs
sí? Hasta aquí, senyores i senyors, Món Empresarial. Bueno. Bé, més coses. Kylian Mbappé...
Que... Té nòvia.
Sí, es veu que sí. Bueno, jo em pensava que ja en tenia, de nòvia.
Ah.
Però, sí, sembla ser que... ho deixo interrogant, com també ho fan els companys de La Vanguardia, que és d'on llegim aquestes notícies. Kylian Mbappé i Esther Expósito, nueva pareja?
Ah.
Ah. Ah, ah, ah.
Se'ls ha vist...
Que, per cert, Mbappé no podrà jugar tampoc demà, eh?
Perquè no, perquè està de vacances amb la nòvia.
No ho sé on està, però de veritat que n'hi ha...
Per... S'ha fet pupa.
Sí, suposo que sí. M'imagino. Bueno, i per acabar diré que l'Àlex González, que és un actor...
És un actor, sí.
Sí, estrena una pel·lícula, un thriller d'aquests, no? Que es diu Dai One.
Llegeixes sí. Textualment?
Sí. Dai...
Die?
Die?
Die? Die? Die o die?
No, diu Dai.
Amà?
Amà. Dai One. Dai
One. Amb Y.
Sí.
Dai One.
Dai One. Dai igual. Bueno, en fi, estrena una pel·lícula.
Felicitats.
Però està ambientada, aquesta pel·lícula, amb el Mobile World Congress.
Mhm.
Que està ambientat el tema.
Sí, 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 sí.
Sí, 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 sí. Diu aquí la tecnologia no me asusta, me asusta mi desconocimiento, admite el intérprete madrileño de 45 años.
Ah, fantàstic. Doncs apa.
Pues sí, apa, sí.
Que avui és dimarts i és 10 de març.
Avui és dimarts i és 10 de març, sí. Ja ho hem dit, sí. I ja està nit.
Home, ho recordo.
Ah, bueno, vale.
Per algú vale, que sí, estigui algú, despistat.
Bueno, pues vale, pues em sembla molt bé. Fantàstic. Què més vols recordar?
No, res.
Ah, ja està?
Sí.
Ah, bueno. Doncs,
continua, bon, no?
Ha sortit el sol a les 7 i 16 minuts. Fa un solet ben agradable, eh? Mm. Les coses com siguin. Se n'anirà a les 6 de la tarda, 54 minuts. Avui tenim 11 hores 38 minuts de llum diurna. El punt més alt a la 1 i 5 minuts. I la temperatura, com ja és habitual, tant al matí com al vespre, però al matí encara potser
fresqueta,
no, també, fresqueta.
Uh-huh.
2 graus. La màxima que s'espera, almenys al centre del dia, 14 graus. I atenció perquè, segons els companys de Meteo.ad, pot haver a la tarda neu a 1.200 metres.
Sí. Poca cosa, això, eh?
Poca, poca. La lluna la tenim, bueno, ja va minvant. Demà hi ha canvi de... ja passa a ser lluna minvant, ara la tenim amb un 63% il·luminada. I el refrany és aquest.
Si trona per la Mare de Déu de març, s'allarga l'hivernàs. I mirat quan és la Mare de Déu de març,
quan
que és
el...
l'Anunciació, i és clar, és el 25 de març. De 25 de març a 25 de desembre, 9 mesos, va néixer el nen Jesús.
Molt bé, estupendo.
Doncs si trona, s'allarga l'hivern.
Bueno. Doncs esperem que no, tu, perquè ja estic una mica tip. Tu no estàs una mica tipa ja de l'hivern? Sí, no? Va. Una miqueta ja allò... El solet...
No, ha estat un hivern-hivern, eh?
Hivern-hivern, i tant.
Està sent, vaja, perquè...
Molt, molt, hivern-hivern, però hivern de veritat, sí que sí. Bueno, anem a repassar, com sempre, els titulars dels diaris, si et sembla.
Molt bé.
Sí, anem a començar, com és habitual, amb un dels digitals que tens tu, a l'altaveu...
Mira, l'altaveu.
L'altaveu. Ja que tenim el Joan Marc...
Doncs, després ens ho explicarà més bé la Iman.
Ah, sí?
L'acumulació de neu malmet les plaques i obliga a aturar la producció solar del parc de Grau Roig, eh?
Ah, vale. Molt bé.
També un atac cibernètic posa un centre comercial contra les cordes i alerta clients i proveïdors.
Sí.
Carai, tu.
Sí, sí.
Un centre comercial de l'Avinguda Meritxell.
Ah, carai.
Molt bé.
No ho sabia.
Formalment, l'empresa, que no té obligació legal d'haver de comunicar l'atac del qual ha estat víctima, no ha informat l'agència. Tampoc ha presentat cap denúncia a la policia, però les dues organitzacions estan al cas de la situació. Carai, tu, escolta. Bueno. Forta caiguda de les matriculacions de motocicletes i ciclomotors.
Clar. Que ha fet molt fred per la moto.
En els dos primers mesos de l'any, les vendes d'aquests vehicles han davallat prou un 30%, mentre que les dels turismes segueixen a l'alça.
Clar, és que ja hi ha calefacció.
Sí, esclar. Els hotels tanquen febrer amb una ocupació mitjana del 85%.
Ah, doncs està molt bé.
La segona millor dada des del 2018, eh?
Doncs està molt bé, molt bé, fantàstic.
Doncs apa.
Estupendo.
I ja ho tindríem, eh?
Vale, doncs el diari d'Andorra ens parla de que creix el diferencial de preu de la benzina amb Espanya i també França. També notícia de Canillo, 28 milions i 25 propostes per reforçar-se com a destinació de muntanya. I després també aquesta tercera notícia sota la capçalera del diari d'Andorra, que ens parla d'esquí alpí. I l'amic Verdú, Joan Verdú...
No, no ha anat massa bé.
No, una temporada, com diu aquí, al circuit per oblidar. Bé, per altra banda, informa del Fons Monetari Internacional sobre Andorra, l'FMI, diu que el mercat de lloguer es regula sol. Veu amb bons ulls la desintervenció progressiva dels preus. Alens prediu que l'economia creixerà un 2,3% el 2026. Per altra banda, el sector insisteix en la necessitat de la diversificació i que hi ha una crida que insta a abordar ja la reforma del sistema de les pensions. Això segons el Fons Monetari Internacional.
L'FMI.
Això mateix. Després també, cosa que ens n'alegra, sincerament... I és que el pas de la casa recupera la normalitat amb la RN20.
Sí.
Els comerciants de la vila, doncs, en Campadana, es mostren satisfets amb l'afluència de cotxes i clients, doncs, que ja es comença a veure, cosa que ens n'alegra molt. Per altra banda, també detecten un grup de WhatsApp que difon pornografia. Atenció, eh?
Sí.
Grup de WhatsApp que difon pornografia als menors d'edat.
Sí.
El tanto, sobretot, pares que teniu fills i fills jovenets amb el tema del WhatsApp. I, per altra banda, pel que fa a justícia, la degana opta per triar magistrats per mèrits i no per el passaport.
Molt bé.
Vale? Això és el més destacat del diari d'Andorra, sí.
Anem amb el Digitalan. Documents mostren com BPA Serveis feia part d'estructures de suposat blanqueig. També entre 2 i 3 incidents mensuals per motius LGTBI fòbics a Andorra. Entre 2 i 3 incidents al mes. Com us dèiem, el parc solar de Grau Roig malmès per l'acumulació de neu i els propietaris de terres estan afectats per decisions polítiques reactives. Endavant.
Molt bé. Doncs mira, ara us expliquem el que diu el Bon Dia, que és que el turisme francès aquí diu que torna al pas, però amb comptagotes. El comerç pateix i la restauració arrenca, tots confien en el cap de setmana que les coses doncs millorin. Això segons el bon dia, eh? El tall de la RN20 restarà un 0,1% del PIB aquest curs i s'enfilarà al 2,3% d'increment. Canillo, que destinarà 3 milions per un nou mirador al Roc del Quer. Atenció, sí, aquesta és una d'allò de... que bé, és de Pirineus, però és la Nacional 260, la LN260.
Sí.
La carretera dels forats, que estarà arreglada, sembla ser, per Setmana Santa.
A veure.
Bueno. I també amb esports, Roger Puig, 11è en el supergegant, completa la proesa a Cortina.
Molt bé, doncs moltes felicitats.
El Roger Puig, faltaria més.
I avui és, a part del Dia Internacional de la Gaita, que us ho explicarem a la tarda...
Ah, sí, avui és el dia, sí, de la gaita.
Avui és el dia del Mario Bros.
Això.
Ai, sí.
10
sí,
de
sí.
març.
10 de març, eh? És molt mono, el Mario,
pues
eh?
Doncs sí. Saps per què es va escollir aquesta data?
Sí.
Aviam.
Doncs perquè és el resultat de dividir el nom de Mario, Mars, i Io, que s'agafa com el número 10, una I i una O, com el número 10. Mm? El Mario, recordem que és un lampista,
sí,
italià.
És lampista, sí.
És lampista, eh? I fa 37 anys que s'hi juga el Super Mario,
que
eh?
Que Déu-n'hi-do, eh?
Mare meva. Quin munt de videojocs de Nintendo i un dels més populars, doncs, el Super Mario Bros. No hi he jugat mai. Però podem dir, per exemple, que aquesta saga Super Mario Bros. Ha venut unes 262 milions de còpies en tot el món. De fet, en el seu moment, i no sé si ara, el més venut de la història, eh?
Doncs...
Ja té uns anyets, clar.
Així consta.
El 85, eh?
Sí, el 13 de setembre del 1985, sí, sí. Doncs res, suposo que, evidentment, doncs, hi haurà molta gent que doncs, continuarà jugant amb aquests videojocs del Super Mario Bros, que també fem pel·lícules i...
Sí, home, de tot.
I absolutament de tot. Bueno, doncs pues això, avui dia de Mario Bros. Pim-pom. Vale. La frase del dia.
La frase del dia d'aquest escriptor i també músic brasiler Paulo Coelho: només una cosa converteix en impossible un somni, la por de fracassar.
Bé, pel que fa al santoral, avui és Santa Maria Eugènia de Jesús Millaret i Brou. Atenció,
de Brou.
De Brou.
Té una religiosa francesa i va fundar la Congregació de les Religioses de l'Assumpció, dedicada a l'educació de joves, canonitzada no fa tan poc tant. El 2007, aquesta santa va viure al segle XIX.
Sí. Mm?
Avui... També és Sant Simplici i Sant Melitó.
Ah, sí. Sí. I, escolta, i també Sant Macario de Jerusalem.
Ah, coix.
Sí. I Sant Juan de Ogilvie. També Sant Simplici, com deia, Sant Víctor, Sant Caio i Alejandro de Apamea i Sant Atalo.
Molt bé.
Bueno, i atenció, perquè avui sí que hem de felicitar, potser no sé si aixecar-me.
Ah, sí?
Sí, perquè avui fa anys un personatge, jo diria, dels més rellevants d'enguany i de l'enguany passat, però sobretot d'aquest enguany, d'aquest any. Avui fa 32 anys... Bad Bunny.
M'ho pensava.
Sí.
M'ho pensava.
Bad Bunny. Si aquest. Fenomen.
Un verano en Nueva York.
Bueno, doncs felicitats a Bad Bunny, aquest personatge absolutament famós. Bueno, doncs res, 32. També fa anys 48 l'actriu i presentadora Marta Torné.
I també... Està Eufòria, entre altres.
També fa anys una actriu que a mi personalment m'agrada molt, molt.
Qui és?
Sharon Stone.
Ah, sí, 68, no?
68 anyets. Sí. Ens fa la senyoreta d'Instinto Básico. Dic senyoreta perquè ella era molt jove.
Sí, esclar.
I també fa 62 anys el duc d'Edimburg, Eduardo de Inglaterra.
Doncs apa, felicitats a tots, a totes, els que celebreu anys o qualsevol mena d'aniversari, mesari, diari, el que sigui, eh? La qüestió és celebrar.
La qüestió és celebrar, exacte, celebrar, celebrar. Perdó. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I...
El so del silenci.
Sí. Sí, el sonido del silencio.
Paul Simon, Art Garfunkel, 1964. Mare meva. Es veu que el van gravar...
Sí.
Primer com a duet acústic, i no va ser fins que els productors de la companyia discogràfica hi van afegir doncs la guitarra elèctrica, el baix i la bateria. I de fet, ells ho desconeixien, eh?
Sí, sí, totalment.
I la cançó es va convertir en un èxit a finals del 1965.
Ah, efectivament. Split the night. Molt bonica, eh? And touch the sound
of silence. I el 1988, molt, però que molt jove... De fet, era el petit de tots aquesta colla de nois, de germans, dels Jeep. Moria Andy Jeep.
Bueno, també felicitarem a Nena Cherry, que bueno, va néixer un dia com avui de l'any 1964 a Estocolmo, eh? Estocolm, a Suècia.
I avui fa 10 anys que ens deixava, perquè així ho decidia ell, Keith Emerson, el que portava el tema de les tecles d'aquest grup britànic de rock progressiu, Emerson, Lake and Palmer. Se suïcidava amb 71 anys a Santa Mònica. Ell vivia allà a Califòrnia.
Sí.
I es veu que...
Però és que, clar, es va suïcidar perquè...
Perquè va caure en una profunda depressió.
I va caure en aquesta profunda depressió perquè resulta que tenia una malaltia en un nervi de la seva mà dreta, el que li provocava la paralització dels dits. Clar, recordem que era teclista d'Emerson, Lake and Palmer, i això doncs, el va portar en aquesta depressió i es va fotre un tret al cap, així de clar.
I avui hauria fet 91 anys. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos
una tierra que ponga
polític, eh? Cantautor.
I tant.
Manyo. José Antonio Labordeta.
De Saragossa, sí. El gran Labordeta.
Sí.
Doncs ens deixava el 2010, eh? I estem escoltant doncs, aquest Canto a la Libertat, eh? Encara resulta doncs, emocionant sentir-lo, eh? Més amb la seva veu. Avui hagués fet anys, va néixer el 1935. I avui acabarem el tema musical i el protagonisme li donarem amb un tema que justament el 10 de març del 1979 arribava a número 1 als Estats Units.
Himne i icona del feminisme. Gloria Gaynor, Sobreviuré. I will survive. I learned how to get along and saw your back from out of space.
passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Ràdio Valira. Celebrem 40 anys. Amb tu i amb el suport de...
Electrodomèstics Martínez. Zona Assegurances. Restaurant Pizzeria Venècia. Electricitat i extintors Escoem. Viatges Vilanova.
Ràdio Valira. La banda sonora de la teva vida.
A prop de...
Andorra 2000 Carrefour cada dia estalvia amb els millors frescos. Avui dimarts aprofita el 10% de descompte en tota la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. I ara estalvia encara més amb els preus Maipiri, com els pantalons de xandall per nen talles de 3 a 14 anys, ara per només 7,99 €. O les samarretes amb estampats de fantasia per nen o nena talles de 3 a 8 anys, ara per només 1,99 €. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia el dia cada dia.
100% preus baixos.
Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs anem a parlar una estoneta amb el Joan Marc Miralles, que no només de futbol viu l'home, ni la dona.
Mm.
Bueno, el de l'Espanyol no hi viu gaire, Mal viviu més aviat,
Bueno,
deixem-ho córrer.
No
cal que en parlem.
Bueno, sí...
No cal. Joan Marc Miralles.
Hola, bon dia.
Bon dia, Joan Marc.
Ai, el tenim més decebut, aquest home.
Bon dia, Perico.
Bon dia.
Ai.
Bon dia. Ja tens raó, Joan Marc.
Sí?
Home, sí. És que m'ha enviat un WhatsApp fa una estona.
I què diu?
I em diu 4 de 30, vol dir 4 punts de 30 que s'ha de... Sí,
és un... quedat molts pel camí,
Punts suspensius. Diu, no es pot seguir així.
No.
Bé, i té tota la raó del món.
I Manolo go home, no?
Sí, Manolo em sembla que... No sé ja si arribarà per Setmana Santa, tu. O el crucificaran.
Ai, calla. Pobre xicot, a mi em cau
bé. Encara queda, per Setmana Santa.
Encara queda.
Ja. Però és que, escolta...
És la primera setmana d'abril.
Sí, però, noi, no aixequem cap, I, a més, vull dir... Vist el partit d'ahir, la primera part, dius, bueno, encara, però... Però és que la segona part va ser infame, va ser una cosa.
Mare meva. Doncs res, escolta'm, Joan Marc, aquest cap de setmana dius que va caure un meteorit.
Sí.
Què dius ara?
I no gaire lluny del nostre, Bueno, no gaire lluny.
Al cap d'algú li hauria de caure el meteorit.
Pues mira, com que heu passat abans el I Will Survive,
sí.
hi ha dos persones a Coblença que deuen pensar això.
Sobreviuré,
no?
Van sobreviure que us hi caigués un meteorit de la talla d'una pilota de futbol que va travessar el teulat de la seva casa i va destrossar la seva habitació. Sí.
A on dius?
A Coblença.
A Coblença és una ciutat que està a sobre el Rin, tocant el Rin a Alemanya.
A Alemanya.
Entre Colònia i Luxemburg.
Sí.
A la zona de l'Eifel, que és allà també on fan... ho feien les carreres de Fórmula 1 a Alemanya, el circuit de l'Eifel.
Sí.
I el bòlid que va originar aquest meteorit que va caure es va poder veure per tot França, Bèlgica, Luxemburg i Alemanya. Hi ha unes 3.500 avisos d'avistaments d'aquest bòlid que va anar explotant i desintegrant-se a mesura que entraven a l'atmosfera i deixant una estela de llum força visible. A més, els sorolls de les explosions també es van sentir i les restes es van escampar per tota la ciutat de Coblença, la més gran, aquesta que va aterrar a la teulada d'una casa i que es va esclafar dintre l'habitació de la parella en aquesta casa de Coblença.
Ja, confirmat que era un meteorit i que no era
Confirmat, perquè era un tros de roca, sí, sí, sí.
Sí, no, bueno, que no fos un missil d'aquest del...
No, era un missil.
Oh, escolta, aviam.
No, a més, venia de l'altre costat, perquè va passar primer per França, després per Bèlgica,
Alemanya...
Sí, sí. Bueno. És força raro que un meteorit causi danys, encara més raro que... causi danys personals, perquè em sembla que hi ha més probabilitats de que toqui un llamp que no pas que et caigui un meteorit a sobre, però aquí va anar de poquet,
Sí. Ostres, doncs vaja susto. Sí, bueno, sí. Doncs apa, ara parlarem d'asteroides. De...
Sí, bueno, d'asteroides i que una miqueta el mateix tema,
El mateix tema, el mateix tema, sí, efectivament, no? sí, perquè aquest és aquest asteroide que havia en principi de també venir a tocar la Terra, no?
Sí, en vam parlar a principis de l'any passat.
Ja.
El famós 2024 YR4, que va fer titulars a principis de l'any passat, ja que es va descobrir el 27 de desembre del 2024, i entre el gener i el febrer de l'any passat, els càlculs de trajectòria el van portar a ficar-lo en la llista de possibles impactes que la NASA elabora. Tenia un 3% de probabilitats de que impactés contra la Terra el 18 de febrer del 2032, i això va fer titulars arreu del món, no sé si ho recordeu.
Sí, i tant.
Fins i tot es parlava de la fi del món. Bueno, és un asteroide relativament modest, fa uns 60 metres de diàmetre, més o menys 7 metres, és a dir, entre 57 i 67 metres de diàmetre, de la talla d'un vagó de tren, un parell de vagons de tren. I el que va passar és que poc després, a finals de febrer, ja van haver noves observacions de la trajectòria d'aquest asteroide, i es va descartar completament que el 2032 pogués impactar contra la Terra. Però sí que va aparèixer en aquell moment un 4% de probabilitats de que impactés contra la Lluna. I el que passa que ara noves observacions que ha fet el James Webb, que també serveix per aquestes coses, han determinat que no hi ha perill per la Lluna tampoc, no hi ha perill d'impacte, passarà uns 21.000 quilòmetres de la superfície de la Lluna i uns 200.000 quilòmetres de nosaltres, és a dir, passarà entre la Lluna i nosaltres, i doncs no hi haurà cap problema el 2032. Clar que, com que passarà tan a prop de la Lluna, és possible que la seva trajectòria canviï per l'influència de la Lluna, el passar tan a prop, i doncs no sabem què passarà després del 2032. I aquesta modificació de la trajectòria al passar tan a prop de la Lluna, doncs potser a la propera vegada que torni a passar a prop de la Terra, doncs ens passi més a prop, ens passi més lluny. És un asteroide del tipus Apolo, que torna cada 4 anys cap a la Terra. Els tipus Apolo són uns asteroides que creuen l'òrbita de la Terra, coneixem gairebé uns 2.000 d'aquests asteroides de tipus Apolo. La majoria són d'origen del cinturó d'asteroides que està entre Mart i Júpiter. Aquest, en particular, ja sabem que és d'aquesta zona. Després de passar per la Terra, se'n torna cap a aquella zona del cinturó d'asteroides i després torna cap a nosaltres.
Sí.
A veure, és un asteroide que és perillós, però relativament perillós. És a dir, si mai caigués a la Terra, podia provocar una explosió del tipus d'una bomba nuclear potent, unes 500 vegades la bomba d'Hiroshima, però que és bastant menys potent, per exemple, que les bombes nuclears més potents que han fet els homes. És a dir, que tampoc arribaria així. Que provocaria, doncs, danys a nivell local o regional. Si hagués caigut el 2032, hagués provocat, per exemple, un esdeveniment com va passar a Tunguska a principis del segle XX, o o un cràter com el que hi ha a Arizona, el Meteor Crater, el famós cràter aquest que hi ha a Arizona, no sé si mai heu vist imatges d'aquest cràter, que
és
perfectament rodó, és una cosa que es pot visitar a Arizona, que es va provocar un meteorit pues, del mateix estil fa uns 50.000 anys.
Ah, sí, ja ho veig, ara ho estic veient. Déu-n'hi-do, Sí, sí.
Sí, un tros de cràter.
Déu-n'hi-do.
Però vaja, no... A veure, que el més probable és que caigués en el mar, perquè el 70% de la superfície de la Terra és aigua. És a dir que, però vaja, ja em penso que ha passat a Coblença.
Escolta...
I també vam veure... Sí, digues.
No, és que ara que estaves parlant de tot aquest tema de que si caigués a la Terra... passaria pues, el que estàs comentant i tal. Venia la curiositat de saber si hagués caigut a la Lluna, quines repercussions haguessin pogut tenir amb la Lluna?
Aquí s'ha vist darrerament per les xarxes, que quan encara hi havia aquesta probabilitat,
sí,
que deien que podria partir la Lluna en dos...
Ah, sí?
Coses d'aquestes, unes coses absolutament delirants, no?
Ja, ara, o sigui, res, bulos, no?
No, ja, bulos fins a un cert nivell,
sí,
partiria la Lluna en dos.
Yeah.
L'energia que dissiparia en la Lluna seria inferior a l'energia que dissipa en la Terra, perquè la gravetat de la Lluna és més baixa, és a dir, faria una explosió d'unes 5 megatones en la Lluna,
yeah,
i crearia un cràter entre 500 metres i 2 quilòmetres de diàmetre.
Déu-n'hi-do.
Però... no està clar que sigués visible des de la Terra l'explosió, perquè la Lluna és molt brillant, doncs no està clar que això es pogués veure, i sí que deixaria anar o pujaria unes 100.000 tonelades de residus, de trossos de roca i de pols, tant de l'objecte de l'asteroide com de la superfície lunar, que s'aixecarien,
sí,
i crearien com una espècie de núvol. El que no està clar és si part d'aquests trossos podrien anar fins a la Terra o no. Això ningú pot dir. Podria provocar algun xoc amb alguns dels satèl·lits que tenim en òrbita.
Ja.
I, bueno, també hi ha tot aquest tipus d'especulacions en les xarxes, que això provocaria que destrossés tots els satèl·lits que teníem en òrbita, i doncs ens quedarien sense telecomunicacions i sense satèl·lits i coses d'aquestes.
Sí.
Bueno, no està gens clar el que passaria amb aquest 100.000 tonelades. Primer, perquè la majoria d'aquestes 100.000 tonelades serien de trossets de pols molt finet, que s'elevarien com un núvol, no serien trossos de roca grossos. I segurament la majoria es perdrien en l'espai i no vindrien cap a la Terra. És a dir, tot depèn també d'on hagués caigut aquest tipus d'asteroides. Però a veure, hi ha hagut impactes sobre la Lluna, n'hi ha hagut moltíssims. Heu de veure la quantitat de cràters que té la Lluna.
Sí,
tots
sí,
aquests
tant.
Cràters són tots cràters d'impacte. La Terra ha sobreviscut als impactes sobre la Lluna, i sort que n'hem tingut, perquè n'ha parat molts que haguessin, si no, haguessin anat contra nosaltres. No ens ha de preocupar
i
menys aquest tipus. Si sigués un objecte més gros, ja, quan ja parlem de més de 140 metres, que són els realment perillosos també per la Terra, doncs aleshores potser sí que ens haurien de preocupar una miqueta més el que passaria amb aquests residus d'un impacte sobre la Lluna.
Perdria lluminositat?
No,
per nada. No?
Un cràter de 2 quilòmetres a la Lluna és dos més petits que hi ha a la Lluna.
Fa pessigolles.
Sí, no perdria lluminositat ni res.
Molt bé.
A més, podria impactar en el costat obscur, que nosaltres no ho veiem, i ni ho veuríem, el cràter aquest.
Doncs de la Lluna anem a passar al Sol, justament del màxim solar del cicle.
Sí, el cicle solar, que parlat tots aquests últims mesos que estàvem en el màxim, que potser havíem arribat al màxim o potser havíem passat al màxim, ara ja tenim clar que el màxim està passat. Per què ho tenim clar?
Sí.
Perquè finalment, després de 1.355 dies en el qual sempre hem vist taques solars a la superfície del Sol, pues hem tingut 3 dies on no hi ha hagut taques solars a la superfície del Sol. I les taques solars són els indicadors de l'activitat solar. Doncs, si deixem de tindre taques solars, vol dir que l'activitat solar està en descens. I doncs que ja hem passat aquest màxim. L'últim cop, l'últim dia que no havíem tingut taques solars va ser el 8 de juny del 2022. El primer dia que va ser sense taques solars després del màxim va ser el dia 21 de febrer, fa uns 15 dies. Va durar 3 dies, tornen a haver-hi, és a dir, l'activitat solar encara en tenim, i en tindrem fins que arribem al mínim, que serà el 2030. El darrer mínim va ser el 2019, aleshores vam estar 700 dies sense taques solars, però va ser un període entre el 2018 i el 2020 que vam estar sense taques solars. Ara pues, serà segurament entre el 2029 i el 2031 que estarem sense taques solars, però mentre encara tindrem activitat i encara podem tindre alguna sorpresa sota forma de tempesta geomagnètica potent, d'ejecció de massa coronal que ens vingui cap a nosaltres. Recordeu que em sembla que va ser la setmana passada, o fa 15 dies, us vaig dir que n'hi va haver una que ens va fregar, ens va anar de poquet de poquet, però que tot i fregar-nos va provocar un ràdio blackout bastant generalitzat. Hem d'estar a l'aguait encara, i sobretot, per exemple, pels astronautes de la missió Artemis 2, pues, encara són moments perillosos si hi ha alguna tempesta solar que es dirigeix cap a la Terra en el moment que ells estan en trànsit cap a la Lluna o tornant des de la Lluna cap a la Terra, perquè perden la protecció del camp magnètic de la Terra i doncs estarien exposats directament a totes aquestes partícules molt energètiques que podrien provocar danys no només a la càpsula, sinó també físicament amb ells. Són radiacions d'alta energia, rajos gamma, i doncs això provoca pues, el mateix que l'exposició a material radioactiu.
Estava pensant que, clar, quan envien qualsevol missió d'aquestes, ja sigui la Lluna o sigui on sigui, doncs han de comptar que el cel estarà tranquil, no? I no hi ha possibilitat de que passi res de res, no?
Sí, en principi sí, però, clar, ara enganxen el màxim solar o just després del màxim solar, i doncs és difícil de preveure el que passarà, sobretot en una missió que serà llarga, com la missió Artemis, que em sembla que són 10 dies de missió, I tens d'estar força segur de saber el que passarà. Per això hi havia veus dins de la NASA que deien de posposar la missió fins a finals d'any i esperar que el Sol es vagi calmant una miqueta més, perquè doncs tens menys probabilitats de que et puguis estar exposat a una tempesta d'aquest tipus i una tempesta severa.
Bueno, molt bé. També tenim un altre tema, i és que, atenció, mirin, el 3 de febrer del 1966 els soviètics van aconseguir ser els primers en aterrar a la Lluna.
Però no era tripulat, no?
No.
A Luna no era tripulat, no.
Jo no sabia això, Jean-Marc, veus? No.
Van ser els primers en aconseguir aterrar amb un altre cos que no sigui la Terra, van ser ells els primers. L'any 66. No sé si heu vist una sèrie a Apple TV que es diu Para toda la humanidad.
No tinc Apple TV.
No.
Ah,
bueno, està força bé aquesta sèrie. És una sèrie que és una mica que és una acronia, és a dir, una història diferent de la que ens ha passat a nosaltres, perquè imita en moltes parts el que era la història real, però fins a un moment divergeix, i el moment que divergeix és que, en lloc de ser els astronautes americans amb el programa Apollo, sí, que arriben a la Lluna primer, són astronautes russos. I a partir d'aquí, bueno, la carrera espacial, en lloc de parar-se, continua. Sí. La sèrie està molt bé, ara han estrenat la quarta temporada d'aquesta sèrie. Però la nostra realitat és que el Luna 9 va aterrar, sí, el 3 de febrer del 66, sí, en el mar de les tempestes, i va transmetre imatges, les primeres imatges des de la superfície lunar, les va transmetre ell fins al 6 de febrer, que es va quedar sense bateria, i aquestes imatges, que els russos no van voler difondre, però sí que van estar captades per l'observatori de Jodrell Bank a Anglaterra.
Sí, perdona, Joan Marc, per què no el van voler difondre els russos?
Perquè les volien mantenir en secret.
Ah, sí? Bueno, però sí, sí, però sí, era com un èxit, no?
Sí, però, clar, la Unió Soviètica a l'època no era un país molt transparent, yeah, ni molt obert. Bueno, continua sent...
Bueno, com ara, no? Més o menys. Com ara, no? Una mica, no?
Sí, sí, però els anglesos que tenien radiotelescopis, sí, potents, com, sí, el de Jodrell Bank, van captar la transmissió, que era una transmissió de ràdio, i van obtenir les imatges una miqueta piratejant les transmissions. I
sí, sí.
Els russos ho van emetre amb un format estàndard, obert, sense encriptació, i doncs els anglesos van ser capaços de descarregar-se tot el que venia de Luna 9, i doncs va fer les portades de tots els diaris, però no va ser a través dels russos difonent les imatges.
Ja. No estan massa, no, ara, els russos pel tema...
Tenen moltes feines, molts frens oberts.
No, i veritat, no...
Sí, però, a veure, la història és que, a veure, això, com funcionava aquesta sonda, era una sonda que baixava amb un propulsor, i quan arribava a prop de la superfície lunar, deixava anar una espècie d'airbag, una bola, un airbag, en el qual a dintre hi havia realment la càrrega útil. Quan tocava a terra es desinflava l'airbag, s'obria com una flor, com una margarita, i deixava a l'aire els instruments, i en aquest cas eren càmeres i també un comptador Geiger per mesurar la radioactivitat a la superfície de la Lluna. El Luna 9 va ser el primer que va funcionar d'aquests, hi va haver diversos intents que no van acabar de funcionar, però totes aquestes parts que es van quedar a la Lluna no sabien ben bé on estaven. Com que som molt petitets, no s'havia pogut mai observar directament on estaven aquestes parts. Ara, utilitzant dades del Lunar Reconnaissance Orbiter, que és una sonda americana que dona voltes a la Lluna i que ha fet els mapes amb alta resolució més precisos que s'han fet fins ara de la Lluna, fins i tot hi ha una aplicació de Google que et permet recórrer la Lluna amb els mapes que ha fet o amb les imatges que ha fet el LRO, hi ha hagut un grup d'investigadors que, utilitzant intel·ligència artificial, han buscat on es trobaven les restes del Luna 9, i sembla que les han trobades, han trobat la posició comparant imatges antigues amb imatges noves i utilitzant aquests algoritmes d'intel·ligència artificial, doncs han acabat de buscar-los. Ara anirà una sonda índia que també està donant voltes i fent mapes amb encara més resolució que l'LRO, perquè té unes càmeres molt més amb molt més alta resolució. Anirà a veure si es pot fer imatges d'aquesta zona on està el Luna 9. Els astronautes de l'Apollo els van buscar, les restes del Luna 9, i no les van trobar, tot i que estaven a uns 2.000 metres d'altura, que van passar per sobre d'aquesta zona, no les van arribar a veure. No. Però bueno, ara sembla que sí que s'han trobat finalment, al cap de 60 anys,
no,
després de que arribessin perquè arribés aquesta sonda a Luna 9. Té d'haver tota una sèrie de residus, eh? És a dir, el coet que va baixar, la boleta i tota la... desperdicis que van quedar per allí al moment que es va obrir la boleta, eh? Però bueno.
Molt bé, doncs...
Ja veurem, a veure si acabem de tindre aquestes imatges.
Molt bé. Molt bé, Marc, doncs fantàstic.
Una coseta, una petita anècdota.
Digues.
El que va dissenyar el Luna 9 i que també va ser el pare dels coets que van portar aquestes sondes i d'altres a l'espai,
sí.
L'equivalent de Werner von Braun, que treballava pels americans, que era el Sergei Koryolev, va morir just abans de que despegués el coet, sí,
No res, doncs escolta, Joan Marc, que tinguis molt bona setmana, gaudeix molt del futbol, que hi ha Champions i avui juga
aquesta nit. Sí.
El teu amor, el Barça.
A les 9, amb el Newcastle.
I
diumenge eleccions.
Ah, sí. Diumenge eleccions. La porta fon la porta.
Sí.
A veure qui
potser
se'n...
Síria, perquè diu que la Federació Catalana potser li permet participar.
Ah, carai. Bueno, però també ben poques possibilitats deu tenir, no, aquest?
Sí, però dividirà el vot.
Ja. Perquè per pactar o pactar amb l'altre no.
No, diu que no, de cap manera. No.
Dic a l'altre dic font, no pas la porta.
Sí, no. Ni amb l'un ni amb l'altre.
Ni amb l'un ni amb l'altre, sí, senyor. Bueno, a veure, aviam què passa diumenge. Que a més, bueno, que hi ha partit del Barça, amb qui jugueu?
Amb el Sevilla.
Amb el Sevilla. Bueno. Que no està massa fi, tampoc, el Sevilla.
4:15. Bueno.
No res, doncs escolta, Joan Marc, que vagi molt bé, una abraçada ben forta.
Igualment, bona setmana a tothom.
Igualment.
Gràcies,
tu,
Joan Marc.
Adéu-siau.
Cuida't força. Fins a dia.
Adéu.
Molt bé, doncs marxem.
I tant, marxem i tornem a la tarda.
Ara les notis que dic jo, després la tertúlia amb l'Enric Fontbernat i nosaltres us esperem, si voleu, a les 7 del vespre.